Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 5 de diciembre. Este fin de semana remiten las lluvias, también las nevadas. Tenemos un puente por delante, este de la Inmaculada, que se dedica básicamente a visitar la iluminación de las ciudades, a hacer la lista de regalos, el menú de las fiestas con las familias. Hoy comienza oficialmente la cuenta atrás. Ay, 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 que ya casi está aquí.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Cause Santa Claus is coming to town.
Mira, este viernes de atasco seguro, conduce con cuidado. Podríamos debatir sobre si Santa o los Reyes Magos. Si es mejor Santa Claus porque los niños están entretenidos en casa durante todas las vacaciones. Si es mejor esperar a los Reyes Magos y amenazar a los pequeños terroristas que tenemos en casa con el carbón si se portan mal. También este viernes de atasco podríamos debatir sobre si la mejor tortilla de patata es con cebolla o sin cebolla. Fíjate, incluso sobre si Eurovisión sí o Eurovisión no. Esto lo vamos a comentar en un minutito. Porque en este viernes de atascos y a raíz de las elecciones en Extremadura, también en el atasco podemos hacer un ejercicio de memoria histórica.
En las comparecencias que hay ante la justicia se diga la verdad y la señora Cospedal diga alguna verdad de una vez por todas. Seguiremos exigiendo las responsabilidades políticas, la dimisión del presidente del gobierno, la dimisión de la señora Cospedal.
Yo creo que si la señora Barberá es imputada, lo que no está en condiciones es de continuar siendo alcaldesa. Ya no candidata, sino alcaldesa.
Queremos en primer lugar exigir la dimisión inmediata o el cese del vicepresidente. Presidente del gobierno de la Generalitat Valenciana, el señor Gerardo Camps.
Señora Mato, por enterarse o no de lo que pasaba en su casa y en su jardín y en su garaje, lo que usted hoy debería hacer en esta Cámara es anunciar su dimisión.
Usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido.
¡Qué fantasía! En Extremadura el Partido Socialista presenta un candidato imputado, Miguel Gallardo, quien se va a sentar en el banquillo acusado de colocar a dedo para un puesto inexistente al hermano del presidente del gobierno, a David Sánchez. Y esto es un escándalo triple por estas razones. Primero, el nepotismo, que es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favor al margen del principio de mérito y capacidad. En segundo lugar, el de malversación de fondos públicos. Te coloco y te pago con el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, independientemente de que vayas a trabajar o no. El tercero, además de colocarte y de darte un sueldo, te permito vivir en otro país para no ir a trabajar o ir cuando quieras. Lo que viene siendo, pues, una especie de absentismo laboral contractual. Oye, mira, el primer paso para normalizar este país es dejar de pensar que tu voto es hereditario, que los de enfrente son el enemigo, y tomar conciencia de que la única forma que tenemos de premiar o castigar a nuestros representantes políticos es con nuestro voto. Tenemos los representantes que votamos. A veces no nos gusta todo lo que la otra opción propone, pero lo que yo creo que no te puede gustar de ninguna manera es que te tomen por tonto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este viernes 5 de diciembre están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y comenzamos por las novedades que te está contando COPE sobre las denuncias por acoso sexual en el Partido Socialista de Torremolinos, en Málaga.
Denuncias contra Antonio Navarro, al que el partido ha suspendido ya de militancia después de que la Fiscalía haya abierto diligencias contra él por la denuncia que presentó una militante del partido. Hoy la cadena COPE te está contando que la dirección del PSOE en Málaga Fraga tiene conocimiento de que hay otras mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso de Navarro. A pesar de esto, el partido no se ha puesto en contacto con ninguna de ellas.
Y todo esto mientras sigue la polémica por el caso Paco Salazar. Pedro Sánchez ignora las voces internas que le piden al Partido Socialista que denuncie los casos ante la Fiscalía o la Policía o lo que sea, pero que denuncien.
El presidente no se ha pronunciado, Pilar, sigue con su agenda. Sí lo han hecho ministros como Óscar López o Fernando Grande Marlaska.
Es verdaderamente intolerable, siempre con las víctimas, siempre con las víctimas, y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar.
El señor Salazar dejó de estar en la dirección y también dejó de estar en Moncloa. Por tanto, el Partido Socialista actuó de manera inmediata.
El Papa ha recordado que la inteligencia artificial ha abierto nuevos horizontes para la creatividad.
Pero también, dice, plantea preocupaciones sobre su posible repercusión en la apertura de la humanidad a la belleza y a la verdad.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy España va a conocer sus rivales en el Mundial de Fútbol.
Tenemos tiempo de juego desde las 6:30 con ese mundial? Sorteo del Mundial de Fútbol que se va a jugar el próximo.
España, sí, Portugal
no,
y Marruecos.
No, el Mundial del próximo verano, el que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá. Joder, este próximo verano. La cita hoy es esta tarde en Washington. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
España será cabeza de serie. Su condición de número uno en el ranking FIFA le concede el privilegio de no cruzarse con Argentina hasta la final si ambas son primeras de su grupo. Además, solo podrá quedar encuadrada con un rival europeo. Hasta mañana no se conocerán ni la sede ni los horarios de los partidos. Un grupo fácil sería, por ejemplo, Australia, Uzbekistán y Curazao. Un grupo complicado, Marruecos, Paraguay e Italia.
Es noticia de la mañana la renovación de Eric García con el Barça hasta 2031. Apelación mantiene la sanción de dos partidos al sevillista Isaac Romero. En Fórmula 1, primeros entrenamientos en Abu Dhabi, donde se decide el Mundial, solo 8 milésimas entre Norris y Verstappen. Y a la 1:30, tiempo de juego en COPE Más con el España-Brasil de semifinales del Mundial Femenino de Fútbol Sala.
Gracias, Munilla.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la tarda, 6 minuts. Benvinguts a la cadena COPE, migdia COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de què et parla la Montse Rodríguez. Ara que escoltava la Pilar García de la Granja parlant de Reis d'Orient o del Pare Noel, la veritat és que aquest cap de setmana llarg de pont per molts de vosaltres serà un bon moment per pensar, no? Jo sóc de les que opto, Pilar, per si vols saber, pel tema del Rei d'Orient. No sé, m'agrada més aquesta tradició. Bueno, encara falta una mica, però ja podem anar fent les cartes per demanar allò que desitgem. Una altra cosa és que t'ho portin. Si has estat bo, no tan bo, una mica dolent tot, sempre ens quedarà el carbó. Bueno, en aquesta segona part del programa de migdia COPE Catalunya i Andorra posarem la mirada en diferents llocs i un d'aquests llocs són els edificis que hi ha a Catalunya. La gran majoria van ser construïts a l'any 80 i estem parlant llavors d'un dels parcs més envellits d'arreu d'Espanya. Però què passa quan un edifici és vell? S'han de passar ITVs? S'ha de mirar que tinguin les finestres, els tancaments ben posats, que hi hagi estalvi energètic, etc. Doncs avui en parlem de tot això amb en Jordi Marrot, que és el director de l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics. No t'ho perdis, perquè tu a lo millor vius en un d'aquests pisos que es va construir abans del 1980.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó,
cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980? Això són dades del Cens d'Habitatges de l'Indescat. Aquest parc envellit, un dels més antics de tota Espanya, ha de fer front a reptes importants en termes d'aïllament, accessibilitat i consum energètic. Davant d'aquest context, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona impulsa una nova edició de Rehabilita 2025 que promou la millora dels edificis per veure millor, reduir costos, per viure millor, reduir costos i cuidar, com no, els barris. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Marrot, que és director de l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Senyor Marrot, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, 60% dels edificis de l'any 1980. No sé si dir massa antics o antics sense remodelar.
Sí, són antics, bàsicament, perquè estan envellits. Tenim un parc envellit, bàsicament, degut a l'any en què es van construir aquests edificis. I, bueno, justament l'envelliment ens comporta, doncs, una problemàtica en els edificis.
Uh-huh. Imagino que aquesta iniciativa de Rehabilita, Comença a viure millor, té un objectiu clar, no?, que és el de conscienciar la població sobre els beneficis de rehabilitar, no?
Sí, bàsicament és una iniciativa que va néixer el 2014, just després, doncs, d'aquesta crisi immobiliària, econòmica, etc., i en el qual, doncs, volíem una mirada cap al parc edificat, cap a iniciatives com la rehabilitació, el manteniment, etc., dels edificis, i justament el que vol és això, un canvi cultural tant en els tècnics del sector com en la ciutadania. Uh-huh. Aleshores, el que volem bàsicament que es millori, doncs, el parc edificat, i per tant, doncs, es va iniciar aquesta iniciativa col·lectiva liderada pel col·legi, però en el qual hi ha les administracions i diferents agents del sector.
Imagino que informació pràctica i facilitar també l'accés dels ajuts disponibles, no? Perquè imagino que molta gent dirà necessitem ajuts per poder fer aquesta remodelació, no? Aquest canvi d'aïllament, d'accessibilitat, etc.
Sí, la rehabilitació està molt lligada al que són les diverses convocatòries d'ajuts i subvencions, i sí, és una de les tasques que fem en aquesta iniciativa, que és traslladar la informació que hi ha al voltant dels ajuts públics, que són un motor per a aquest sector. Uh-huh. Però també totes les iniciatives que van sorgint de millora del parc, com l'erradicació de l'amiant, temes d'accessibilitat, d'estalvi energètic, de sostenibilitat, tot un conjunt d'informació tant tècnica per als tècnics com per als ciutadans en quant a millora del que és el seu parc d'edificis on viuen.
Des de la posada en marxa d'aquest pla, com han vist vostès que hi ha un interès per part de la ciutadania en fer aquest tipus de reformes als edificis?
La veritat és que menys del que voldríem.
Ah, sí?
Nosaltres fem una tasca, doncs, d'informació, de conscienciació, però sí que és veritat, doncs, que no veiem aquesta transformació de forma directa, almenys a la que li és necessària en el propi sector. Segurament és multifactorial, són molts els factors que ens porten a que això, doncs, li costi d'activar-se en aquest sector, però si sí, la veritat és que no estem amb els nivells que hauríem d'estar ni als països que ens envolten. La rehabilitació en el nostre país mai ha estat un sector, ha sigut sempre la germaneta pobra del sector. En canvi, en els nostres països al costat europeus, doncs està al voltant del 50% el sector de la rehabilitació respecte al global, i nosaltres no hem passat mai, ni en el millor dels casos, en plena crisi, del 30%.
Carai.
Aleshores, és un sector que li costa activar-se en el nostre país.
Els edificis, hi ha obligació de passar una ITV, no, de l'edifici, no? M'imagino.
Sí, Espanya, dins del que és l'estat de conservació del parc edificat europeu, és el tercer país per la cua amb problemes d'estat de conservació. Aquest mal estat del parc residencial, sobretot residencial, ha comportat doncs, que l'administració hagi d'establir diverses iniciatives, i una és la inspecció tècnica d'edificis. És una inspecció que tots els edificis han de passar de més de 45 anys i a partir d'aquí, en funció de les deficiències que té, doncs, ha d'entrar en un procés de programes de rehabilitació, inspeccions perquè es facin aquestes intervencions de millora del parc.
Per això és tan important el paper del tècnic de capçalera, no? Que imagino que és la figura clau en aquest procés de rehabilitació i manteniment d'edificis, no? Que imagino que és el que fa primer un diagnòstic.
Sí, aquesta figura és una figura que va néixer ja als anys 90 per similitud al món de la medicina, i nosaltres consideràvem que el que hi ha d'haver, de la mateixa forma que en la medicina doncs, hi ha algú que controla al llarg de la teva vida doncs, el teu estat de salut, doncs en l'edifici li cal aquest professional doncs, que acompanya la comunitat en tota la presa de decisions, tant aquesta que dèieu dels ajuts com totes les qüestions tècniques que hi hagi en l'edifici. Uh-huh. Tant de millores, diversos reptes que van apareixent, com he dit abans, els temes de l'amiant, sí. Problemes doncs, que ens marquen uns limitacions administratives i ens diuen que abans de tal any s'ha d'haver ha fet diverses actuacions de deficiència energètica o com en aquest cas d'erradicació de l'amiant, etc.
Crec que bueno, aquesta campanya, com dèiem, ofereix guies pràctiques, assessorament tècnic i també que està molt bé exemples reals de comunitats que ja han renovat els seus immobles, no? Imagino que quan una persona veu això o una comunitat de veïns que necessita fer aquesta rehabilitació els hi dona com una mica més d'empenta, no? De dir, escolta'm, doncs això s'ha de canviar sí o sí.
Sí, la veritat és que per nosaltres han estat factors importants, ja que des del 2014 portem ja diverses edicions en el que és el Rehabilita, i hem vist que exemples reals del que està passant són els que acaben sent més aquest motor de canvi. Això que em preguntàveu, si això va arrencant, doncs clar, el veure que hi ha algú com tu que ja ha iniciat aquest procés, com s'ho ha realitzat, quins passos ha realitzat, etc., és molt important, i nosaltres sempre li donem molt de protagonisme en aquestes jornades perquè surtin, s'expliquin, participin tots els que són administradors, presidents de comunitat, veïns, etc., i expliquin doncs, tota la casuística que els ha portat a rehabilitar.
Que important és l'impuls a les polítiques locals de rehabilitació i renovació energètica del parc d'habitatges, no?
Sí, justament aquest any li dediquem una jornada al que és aquesta part més local, perquè són les administracions més pròximes al que és el ciutadà. I aleshores considerem que és molt important doncs, que aquesta administració, que hi ha oficines locals i en alguns casos comarcals, com són de municipis més petits, doncs és molt important doncs, aquest acompanyament que realitzen i per això li dediquem una jornada, concretament la de demà, sí. Dia 21 d'octubre, en la qual doncs, volem posar de manifest també bones experiències que hi ha i idees que es poden implementar a nivell local, als ajuntaments.
La veritat és que en el clipping on està tota la informació, la veritat és que hi ha coses, eslògans que molen, no? Que posa, no és que li falti l'aire, és que viu en un quart sense ascensor. Passes la ITB, però passes de la IT. No és ventilació natural, és la finestra que tanca fatal. Exemples com aquests ens fan valorar doncs, tot allò que podem fer amb el tema de l'estalvi energètic i tal, del qual en parlem, de la insonorització, de la qual es queixem moltíssim, no? De lo malament que estan fets o la mala insonorització que tenen els edificis de fa 30 o 40 anys cap aquí, no?
Sí, i justament aquestes frases que estaves comentant es tracta una mica doncs, d'ajudar a desmentir mites. No? Hi ha tot un seguit de mites que porten en molts casos a prendre unes decisions que no són encertades i per això les utilitzem en el que és el Rehabilita doncs, per parlar al voltant d'elles i també per donar arguments que facin, si més no, reflexionar de quines són les decisions correctes que cal prendre.
Uh-huh. Per la gent que estigui interessada, senyor Marrot, on s'han de posar en contacte directament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, com ho han de fer?
Sí, hi ha una pàgina web on poden trobar tota la informació al voltant de totes les activitats que es realitza, que és rehabilita.cat, i allà poden trobar doncs, tant la part tècnica, el que són les jornades, com la part més ciutadana de divulgació que es realitzaran durant tots aquests dies.
Doncs està clar que quan casa nostra està bé, nosaltres també ho estem. Avui contents d'haver pogut parlar amb el Jordi Marrot, que és el director d'aquesta àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Moltes gràcies per la tasca que fan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
La 1:19 y voy a lanzarte una pregunta. ¿Necesitas terapia? Bueno, pues atención, porque el Centro de Psicología Multidisciplinar Bocabella ofrece el conocimiento de buenos profesionales cuya calidad, confianza y empatía en un entorno confortable te van a ayudar a conseguirlo, el bienestar emocional. Si quieres más información, ellos están en el pasaje Bocabella número 7 en Barcelona, junto a la Plaza Tetuán, y su teléfono es el 604-409-518. Parlar d'uns indrets que haurien de ser molt alegres, però la situació actual no és la que hauria de ser, tot i que els mercats municipals sempre donen vida perquè hi ha producte fresc, producte de proximitat, i concretament, si parlem dels mercats municipals de la província de Barcelona, el que estan fent és buscant fórmules per no acumular més persianes baixades, i una d'elles és el programa Reempresa Mercats Municipals, que està en marxa des de l'estiu del 2017, que ja ha intervingut en 130 parades de l'àrea de Barcelona, i fins ara hi ha 45 llocs que han reobert després d'un període de tancament, i en 85 casos s'ha formalitzat un traspàs de negoci entre el titular sortint i una nova persona emprenedora. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Doncs són operacions que han generat en total 2,9 milions d'euros d'inversió i han contribuït a mantenir 220 llocs de treball lligats al comerç de proximitat a mercats municipals. Reempresa Mercats Municipals, amb el suport de la Diputació de Barcelona, actua com a intermediari entre parades que necessiten un relleu per jubilació o canvi d'etapa professional i persones que volen iniciar l'activitat econòmica en un mercat. Des del 2017, com deies, el programa ha acompanyat 495 parades amb l'objectiu d'assegurar aquesta continuïtat. 283 eren establiments tancats a la recerca de nova vida i 182 eren parades en funcionament, els titulars dels quals volien traspassar el negoci de manera ordenada. L'edat mitjana dels paradistes ronda els 48 anys i el sector afronta un intens relleu. Cada any es jubila entre un 30 i un 40% dels professionals del comerç de mercat, i d'aquesta manera, doncs, moltes jubilacions es converteixen en oportunitats de continuïtat empresarial i no pas en llocs de tancaments definitius.
Hoy vamos a hablar con una mujer que ha conseguido poner una parada gracias al proyecto Reempresa de la patronal CECOT, que se dedica a recuperar negocios que no tienen relevo y darles una segunda oportunidad. Vamos a hablar con esa persona, que es Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú iniciaste tu aventura en el 2024, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué decidiste unirte a este proyecto y tener una parada en el mercado?
Bueno, pues lo decido porque me llama mucho la atención lo que son los mercados. Me gusta el tipo de gente que va al mercado a comprar y la familiaridad que hay en el mercado. Uh-huh. Y entonces vi esto del Reempresa, que pueden ayudarme a poder coger la parada, tramitar toda la documentación, que es un poco complicada. Y la verdad que me ayudaron a hacerlo todo muy bien.
Estamos hablando de una carnicería que está en la parada del mercado de Creu Alta de Sabadell, que antiguamente se llamaba Carnicería Dulós y ahora se llama Carns Karma, ¿no? Como tú.
Sí, como yo, sí.
Es un trabajo difícil y duro, ¿no? Me imagino, porque es levantarse temprano, es muchas horas. Luego los mercados, siempre hemos hablado de lo importante que es comprar en un mercado municipal, pero parece ser que la gente está como un poco desencantada y prefiere posiblemente una gran superficie. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, realmente nosotros eso estamos viendo en el mercado, que gracias... Ahora está cambiando un poco también los tiempos y empieza a venir un poco más de gente joven, pero es cierto que los mercados al final es como tú a tú, ¿no? Es el viene la gente y tú le explicas, te piden consejo de qué es lo mejor, qué se pueden llevar, y es lo que nosotros llamamos un poco a tanto a la juventud como al resto de gente, ¿no? A que vengan, que al final grandes superficies pues no tiene nada que ver ni la calidad ni el tú a tú, lo que les decía antes, ¿no? La familiaridad de venir a comprar un mercado. Uh-huh. Y estamos, entiendo que es como la gente joven por la falta de tiempo, pero ahora, por ejemplo, en Creu Alta tenemos unas cajas, que son unas neveras también, para que la gente que no pueda venir en horario de mercado pueda ir a buscarlo por la tarde, con
unos códigos
que se le dan. Sí, la verdad que se llaman como los lockers, y son frigoríficos y están súper bien, que estamos intentando hacer, captar nuevos clientes y sobre todo clientes jóvenes para que vengan al mercado y hagan uso de él.
¿Tú cómo conociste el proyecto Reempresa? Porque tú, ¿a qué te dedicabas, Carmen, antes de meterte ahí de lleno en la carnicería?
Bueno, yo he sido muchos años carnicera. O sea, yo llevo ya muchos años de carnicera y estaba trabajando para otro. Y entonces vi la oportunidad y vi un anuncio. La verdad que fue un anuncio que vi de Reempresa.
Sí.
Y entonces pensé, bueno, pues lo vi y decidí llamar. Y a partir de aquí fue donde ya me acabé de lanzar del todo, porque la verdad que como ofrecen tanta ayuda y tanta colaboración, me decidí a lanzarme del todo a hacer el proyecto este y trabajar para mí.
¿Qué ayuda es? ¿Económica? Imagino también, no sé si a la hora de arreglar papeleo, ¿cuál es la función que hacen ellos desde Reempresa?
Bueno, en mi caso, la función que tienen no es tanto que tienen económica, sí que es cierto que si lo haces a través de Reempresa, el Ayuntamiento de Sabadell, lo que hace es que te cobra como es un porcentaje menos, te hacen un descuento a la hora de hacer el cambio de nombre y de arreglar los papeles, la parte que tienes que pagar. Y luego, sobre todo, es en el tema de papeleo del ayuntamiento, lo que es la burocracia para, como es un mercado municipal, pues al final hay mucha burocracia y ellos me lo gestionaron todo esto, no tuve que hacer prácticamente nada.
Uh-huh. Oye, ¿qué te han dicho en tu entorno cuando decidiste ponerte por ti misma, ¿no? Y decir, mira, pues yo quiero mi propia parada Carmen, Carnes Carmen? ¿Qué te han dicho?
Bueno, al principio siempre da como un poco de susto porque es un riesgo, al final siempre uno tiene que asumir un poco de riesgo, pero finalmente muy contentos por lo que te digo, ¿no? Porque al final trabajas para ti misma y es el esfuerzo que tú tienes de hacerlo para ti. Entonces al final mi entorno muy contento y con mucho apoyo de todos para conseguir hacer lo que hice. Sí.
Bueno, pues nada, Carmen, nos alegramos muchísimo. Ojalá otras personas puedan hacer lo mismo que tú, gracias a la Reempresa de la patronal CECOT y abrir estos locales que quedan vacíos, pues eso, porque no hay relevo generacional, mucha gente ha perdido la ilusión, pero la ilusión nunca hay que perderla y tú eres un amante de los mercados, eso lo has dicho desde un inicio. Y espero y deseo que los oyentes de la cadena COPE que se pasen por ese mercat de la Creu Alta de Sabadell pasen por la parada Cars Karma. Y nada, que se dejen asesorar. Oye, que ahora ya llega la época navideña y seguramente mucha gente querrá comprar buen producto, ¿no?
Sí, pues sí, esperemos que sí, que escuchen y te hagan caso y vengan y nos den vida un poco a todos y que se animen a coger más cosas.
Pues que así sea. Gracias, Carmen, un beso.
Muchísimas gracias, que vaya bien. Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El teu paquet està retingut a la duana.
No hem pogut entregar el paquet.
Cal pagar 1,50 € per desbloquejar l'enviament.
Milions de persones reben cada setmana missatges com aquests. Són falses notificacions de missatgeria que només busquen les dades de la teva targeta de crèdit i el codi de verificació. No introdueixis mai informació bancària en una web a la qual has arribat a través d'un missatge al mòbil. Si realment estàs esperant un paquet, comprova el seguiment des de l'app oficial de l'empresa. Els estafadors utilitzen imprevistos per confondre't. Fes servir el sentit comú per protegir-te. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Asport.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti el somni.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
De dues del migdia, estàs escoltant migdia a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment dels serveis. Et parlarem de la previsió del temps de les properes hores i també de com estarà mateix el trànsit. Comencem parlant del temps perquè la previsió del cap de setmana serà llarg, el temps serà estable i hi haurà pujada de temperatures. Tenim al davant tres dies de festa que estaran marcats pel temps estable. Catalunya estarà sota la influència d'un gran anticicló que s'anirà desplaçant pel nord d'Àfrica. Ens arribaran alguns núvols associats a les pertorbacions atlàntiques, però seran poc significatius i important. La temperatura pujarà de manera clara. I com es circulen les principals vies a les carreteres catalanes? Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Sílvia Del Amo. Bona tarda, Sílvia.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que de moment hi ha poca mobilitat. Penseu que a les 3 de la tarda comença l'operació sortida del pont de desembre que mobilitzarà 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona fins demà al migdia. Però, com dèiem, poca cosa, però fem un repàs. A P7, amb retencions a Barberà, amb dos sentits de la marxa de 2,5 km. Una petita avaria a Cerdanyola en sentit Tarragona provoca 2,5 km també d'aturades. I a la C58, per exemple, hi ha una mica de lentitud per accedir al nus de la Trinitat. Les rondes, això sí, la ronda de dalt sobretot presenta molta mobilitat en sentit Trinitat i, per tant, us demanem que circuleu amb cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I ara arriben els esports. José Luis Gil, company d'esports, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, després de la Copa arriba una nova jornada de Lliga.
Sí, perquè la Copa pel que fa als catalans, tret del Barça, ja és història. Sí. El Barça serà l'únic equip català que hi haurà el sorteig dels setzens de final del proper dimarts, però és que hi ha jornada de Lliga aquest cap de setmana i sense anar més lluny. Demà tenim el Barça ja defensant el seu liderat un punt per sobre del Madrid al camp del Betis de Pellegrini, eh? Un Barça que és notícia per tres aspectes.
Sí.
Un, la prèvia d'aquest partit de demà al Estadi de la Cartuja. Recordem que el Betis té en obres al Villamarín, juga a la Cartuja. Dos, la renovació d'Eric García fins al 2031. I tres, avui el Barça aprofita per fer aquesta trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació, aquest pica-pica, cap allà ha anat a l'Oliveros, el Batllori, la Condis...
Però és d'empeus tot, a l'estona?
Sí, és un d'empeus. És un d'empeus.
No veig ja... Joan Laporta de peu menjant sushi.
Ha dit vostè Joan Laporta?
Sí.
Jo no crec que res del que digui avui Joan Laporta en aquesta trobada amb els mitjans de comunicació millori el que va dir ahir, un document que encara està viu, en un foro de la Vanguardia sobre el Madrid i sobre la llotja del Bernabéu.
Home, jo diria que el Madrid representa el poder i el Barça la llibertat. I això fa que hi hagi... I això fa que... I això fa una mica que hi hagi doncs, aquesta... es produeixin aquestes circumstàncies. No sé si es fan negoci a la llotja del Bernabéu, jo no n'he fet, però hi he anat. O sigui, hi haurà alguns que no fan, que pot ser propens a fer-ho. Home, hi ha poder.
Hi ha poder. És, ho deia a la reunió del programa al Batllori, li agafo la frase. És una manera de reelaborar aquest discurs del madridisme sociològic, etc. Doncs reelaborar-lo, embolcallar-lo i tornar-ho a posar en un primer plànol de la informació amb una altra forma, eh? Ara és el poder contra la llibertat. Bueno, doncs de moment la llibertat, que diria aquell, té un punt de diferència sobre el poder. Parlava vostè de la Copa del Rei.
Sí.
Bueno, el Sant Andreu va donar la cara davant del Celta, li va portar els punts als llançaments de penal, un munt de penals i al final la moneda que cau del cantó del quadre gallec. El Sabadell va caure a la nova Creu Alta davant d'un equip de categoria superior com el Deportivo de la Coruña, un partit entranyable perquè Antonio Hidalgo, un home que va, deixar petjada a la nova Creu Alta, és ara l'entrenador del Deportivo de la Coruña, i el que és molt, molt, molt més difícil d'explicar és que l'Espanyol no sigui als setzens de final després de caure 1-0 ahir al camp de l'Atlético Baleares, equip de segona ref, equip de quarta categoria. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol...
No li ha canviat la cara, no?
No, encara deu estar empipat l'home.
Es que esto es una cagada gorda, no hay más, no se puede decir de otra manera. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es. Nosotros hemos venido a pasar la eliminatoria y no lo hemos hecho. A partir de ahí, no hay más. Yo estoy, ya digo, muy, muy cabreado con el partido y jodido de verdad por no pasar hoy.
També hem de treure-li punta a aquesta eliminació de l'Espanyol. El Girona no juga fins diumenge al Camp de l'Elx, pendents dels molts lesionats que té l'equip de Michel Sánchez, i avui és un dia important, perquè des de les 6 de la tarda...
Pensava que era perquè, com no, jo no hi soc a la linterna, per això estic fent al matí, però és més important perquè no estic fent el programa, no?
Home, és important que avui es faci el sorteig del Mundial.
Per això estic al matí, vale.
Per això l'han posat vostè al matí, perquè aquesta tarda...
No hi ha linterna a Cope Catalunya
i Andorra. No hi ha linterna a Cope Catalunya i Andorra perquè fem el sorteig del Mundial, aquest Mundial Triseu, Estados Unidos, Canadà, Mèxic, 48 seleccions, vinga!
Però quant de temps dura aquesta...
Ha de durar el mateix. O sigui que els partits van més concentrats.
Madre mía.
Escolti, és un Mundial força exòtic.
A 48.
Veurem seleccions com Cabo Verde.
Ah, mira que macos.
Curaçao.
Ah.
Bueno, tindrà el seu què. En resum, que fem el sorteig aquesta tarda, torna a la Lliga Femenina després de la Nations, i en bàsquet, avui, Eurolliga, Estrella Roja, Barça.
A partir de quina hora podem escoltar tot això i més?
Doncs 3:05 de la tarda, avui amb l'Alberto Díez al comandament.
Molt bé. Senyor Gil, moltes gràcies, estarem pendents.
A vostè.
Que vagi bé, adéu-siau.
Bon cap de setmana.
1:36, migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Avui es celebra a Barcelona l'edició número 22 del Festival de Cinema i Drets Humans, i avui és un plaer parlar amb el director d'aquest festival, que és en Toni Navarro. Toni, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies per interessar-vos en el festival.
Quin important és parlar de drets humans, i en aquest cas amb el cinema, no? Aquesta conjunció, tal com està el planeta, no? Que important és fer-nos ressò de tot el que està passant.
Sí, el cinema sempre ha sigut una eina de propaganda, no? I des dels inicis del cinema. Els que vam estudiar cinema vam veure com la Corazón de Potemkin, per exemple, no? Sí. Que parlava de, no? A nivell històric i tal, o el naixement d'una nació, no? Dels Estats Units. I sempre ha sigut una màquina de propaganda. Llavors, bueno, l'objectiu és reapropiar-se aquesta maquinària i fer-la, bueno, diguéssim, fer-la pròpia, no? I parlar des d'una manera oberta i sense cap tipus de límit, que és una de les coses que caracteritza aquest festival, que té més enemics que amics, perquè porta tota la vida, doncs, no alineant-se amb ningú, no sent de ningú. Hi ha gent que ens acusa de que som un festival progre, justament, ara que estem a la COPE, sí. Doncs no, ho sento molt, però no. No som de ningú, ni d'uns ni d'altres, som de la societat civil, i és molt important dir-ho, que és un festival que pertany a la societat civil, perquè els drets humans van néixer en la Segona Guerra Mundial, i van néixer en dictadures, i és la resposta contra les dictadures, contra els totalitarismes. Això són els drets humans. Llavors hi ha gent que regala els drets humans amb alguns i amb molts altres. Els drets humans pertanyen a tots i és important que tothom es faci ressò i que tothom hi vingui al festival. Tothom està convidat.
És una edició que aplega també una selecció internacional de documentals, llargmetratges, curtmetratges, que es posen a més violacions dels drets humans, com la lluita de les dones afganes contra el règim talibà, l'explotació dels migrants per part de les màfies al Canal de la Mànega, així com també com temes relacionats amb el medi ambient o històries també de superació personal, que és important també conèixer-les, no, Toni?
Jo crec que sí, jo crec que són molt... Bueno, són... el que fem com a festival, hi ha un jurat que intergeneracional, amb diferents generacions, perquè també volem que la gent jove hi participi, perquè ara està anant al TikTok, està en els vídeos curts, i volem que treure'ls d'aquesta dinàmica o del Netflix, no?, i que hi vinguin al festival. Llavors, i per això formen part del jurat, per seleccionar les temàtiques que amb ells també els hi toquen, i, bueno, i així està el programa, no? I el programa és molt divers i molt enriquidor. També és cert que són temàtiques dures, però els directors i les directores, doncs, li fiquen el to cultural, el to artístic, perquè evidentment que són temàtiques que sí, que estàs parlant de drets humans, però també és un event cultural, és un event artístic. Llavors, està la vessant artística també, no? Hi ha una fusió entre cultura, art i drets humans, no? Que és el que fa que el festival, doncs, no sigui... No, evidentment, no és el festival de l'humor, perquè no ho és, perquè bueno, la situació que tenim i l'objectiu del festival també és donar a conèixer temàtiques d'arreu i també d'aquí, no? I aquest és l'objectiu, però que s'ha de tindre en compte que també hi ha molt d'art i molta cultura dins d'aquest tipus de pel·lícules.
També hi haurà, avui a partir de les 6 de la tarda, hi ha un videomissatge de la Premi Nobel de la Pau, que, per cert, el de Premi de la Pau del 2023, aquí les autoritats iranianes han prohibit sortir del seu país.
Sí, ella, bueno, porta entrant i sortint a la presó des de fa gairebé 20 anys, i nosaltres la vam convidar perquè cada una vegada que ja li vam donar el Nobel pensàvem que, bueno, el règim, doncs, li havia donat llibertat, i no, és una Premi Nobel que encara, bueno, ara mateix està, ella va fer una vaga de fam molt forta, llavors va tindre molts problemes mèdics i ara està a casa, diguéssim, amb retenció domiciliària, i té el passaport retingut, o sigui que no pot sortir del país. I el que ens ha fet és enviar un vídeo especial per festival que el projectarem, i també estarà el seu marit,
el Tagui, no?
Sí, el Tagui estarà responent tant a la premsa com al públic assistent, i és un acte molt emotiu, perquè, bueno, doncs tenim de primera persona bueno, una cosa que no la trobarem si estem a casa, doncs, veient el Netflix, sinó l'objectiu del festival és aportar, bueno, aquest primer nivell, no? Perquè és Premi Nobel, gent molt important a nivell mundial, o sigui, de la primera categoria a nivell mundial, i aportar-ho, apropar-ho cap a la societat i que el públic hi vingui, no? Perquè són temes... I és gent molt important, molt rellevant.
Toni, estem parlant del Festival de Cinema Independent sobre els drets humans més antic d'Espanya, no? Que posiciona d'aquesta manera Barcelona a l'epicentre de la defensa i la promoció de les llibertats.
Així és, encara així, el recolzament institucional, encara que fem 22 anys, o sigui, ja... hauríem de ser ja majors d'edat, i no, encara som, ens tracten com si fons, si, no sé, estiguéssim al preescolar o no sé, no respecten el tarannà del festival, que és un festival que sempre ha treballat per la societat civil, i es fa des de la societat civil, i tenim retallades constants. Sembla com, bueno, hauria de ser, no?, que el color que domina hauria de recolzar els drets humans, i en aquest cas no és així, no és així. O sigui, sí que les declaracions que es fan és que és un no sé què dels drets humans, però no és veritat. I, de fet, el festival més antic d'Espanya, independent, més antic d'Espanya, doncs ara mateix té està precaritzat absolutament. I per què no... També és cert que és una dinàmica que per desgràcia, impera a la nostre país, a Espanya, i és que, doncs, que els, a la cultura, igual que els mitjans, han de tindre color polític, no? Han d'estar partiditzats, no? A formar part del grupet de no sé què. I clar, si féssim això al festival no hi vindria Premi Nobel. O sigui, si nosaltres féssim aquest tipus d'actituds que són, que per desgràcia estan normalitzades aquí a casa nostra, doncs no hi vindrien directament, perquè dirien això no és un festival de drets humans, és una altra cosa, no? I per això mantenim la nostra essència, que és, com bé dius, és un bé per tota la societat i un bé també per Barcelona. I que hi vinguin, no? Que estiguin presents, doncs, gent de primer nivell mundial, i que ho fa, i que sigui la societat civil, no? I des d'organitzacions de la societat civil que organitzin aquest tipus d'activitats, no? Perquè veiem moltes vegades com és el mateix, diguéssim, el poder o els governs com organitzen les activitats. Que està bé que facin coses, però no deixin espai perquè la societat civil podem fer també, no, activitats. I,
sí, sí, expressar i dir la seva, que exactament és del que es tracta. Escolta'm, això serà avui al Cines Maldà. Li diem a la gent que li diries a tota aquella gent que s'està escoltant ara mateix, aquest divendres, perquè passi per aquest Cines Maldà per veure, entre d'altres, aquest gran documental de tortura blanca que ha dirigit la mateixa Premio Nobel 2023.
Doncs jo els diria als oients de la COPE que això no té color polític, que sisplau es deixin de prejudicis i que hi vinguin al festival. Hi ha pel·lícules que segur, estic convençut que els agradaran, perquè no pertany a ningú als drets humans, i ho han de tindre molt clar, i animar la gent a que hi vingui, perquè també és cert que hem de canviar la dinàmica d'estar a casa sol, veient individualitzat, veient una pel·lícula al Netflix, no? amb solitud. O sigui, un festival és un espai on ens congreguem la gent, on ens juntem, i cadascú diu la seva, no? Cadascú té la seva opinió.
Sí, sí.
I és respectable, o sigui, no és un monotema, no? I el festival sempre ha sigut un festival, un espai obert, on tothom té cabuda, no? I llavors és important que vingui gent, que inclús que vingui gent que no pensi com el que va veure, no?
Que vegi la realitat a través d'aquests documentals i llargmetratges, i després que tregui la seva conclusió, i després poder compartir amb la resta de la gent què és el que passa. No podem donar-li l'esquena al que està passant a l'actualitat arreu del món, no gaire lluny de nosaltres. Així que avui, aquesta edició número 22 del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona. T'agraeixo moltíssim, Toni Navarro, director del festival, que hagis estat amb nosaltres, i enhorabona per estar aguantant durant 22 anys, tot i l'escassetat d'ajudes, però allà continueu al peu del canó. Toni, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Gràcies.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí, y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19, pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente
postas y recargas y compras desde la app?
Cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
majoria de les persones en situació de vulnerabilitat que conviuen amb un gos o un gat, el vincle amb el seu animal de companyia es converteix en un salvavides emocional. Per qui ha perdut la seva xarxa familiar o social, aquest no és només un company, és un confident, és el seu refugi emocional i en molts casos l'únic ésser que no ens abandonaria mai i per al que no ens sentirem jutjats. Aquestes són algunes de les principals conclusions del nou estudi impulsat per la Càtedra Fundación Affinity Animalis i Salut del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals i investigadors de la Royal Veterinary College de Londres, també col·laboradors d'aquesta càtedra. Avui és un plaer parlar amb el Jaume Fatjó, que és el director d'aquesta càtedra de la Fundació Affinity. Jaume Fatjó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin important són aquest tipus d'estudis, no? Per parlar de la importància de les mascotes, d'un gos o un gat, de tenir-ho a casa, no?
Sí, perquè el que fan és posar xifres i posar evidència científica amb una realitat que tothom que conviu amb animals de companyia diu, no? I precisament aquelles que estan en situació d'aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat encara ho viuen d'una manera més marcada. Uh-huh. Però el fet de posar-hi xifres i posar-hi evidència científica ajuda no només a provar-ho en un àmbit científic, sinó també a influir fins i tot en les polítiques públiques que tenen a veure amb els animals de companyia.
Uh-huh. Déu-n'hi-do amb les dades, perquè, clar, els números canten, i mai millor dit, el 91% de les persones que van participar en aquest estudi identifica el seu animal com la principal font de recolzament social. 91%!
Sí, i aquesta és una dada, a veure, és una dada d'aquelles agredolça. És a dir, ens diu, ens parla molt i molt bé del rol que té l'animal de companyia per a aquestes persones, però, per altra banda, també el que ens destaca, i això també es veu en l'anàlisi de les dades, és que aquestes persones tenen xarxes socials tenen un conjunt de persones amb les que poden comptar molt limitat. És a dir, el gos és important, jo diria, és important per tothom, però per a aquelles persones que tenen precisament molt pocs contactes, molt poques persones a les quals referir-se quan necessiten ajuda, encara ho és més. Però per això et deia que és una dada agradolça, perquè no ens ha de fer perdre de vista que hi ha persones avui dia amb molta manca de contacte social i d'opcions, no?, per aconseguir ajuda quan la necessiten.
Jaume, per què creus que la gent que no té gos o gat veu a la gent que en té una mica així com dient, mira, si el tracta com si fos una persona, si sí. li posa roba, si dorm amb ella, sí. potser perquè no té o no ha tingut mai aquest gos o aquest gat?
Sí, és cert que cada vegada que nosaltres veiem en els nostres estudis i en altres estudis que fan col·legues nostres investigadors és que aquesta tendència cada vegada es redueix més. Has de pensar que, per exemple, si mires les dades de la població espanyola, una de cada dues famílies viu amb un animal de companyia. Per tant, aquests ja estarien en el sac que tu comentaves dels creients, no? Mm. Llavors diries, ostres, l'altre 50% de la població són tots descreguts i també les dades el que et diuen és que d'aquesta meitat que no conviu habitualment, hi ha una immensa majoria que, tot i no conviure en aquell moment, tenen una actitud positiva cap als animals i cap a la gent que conviu amb animals. És a dir, que al final estaries parlant d'una part de la població molt petita que efectivament doncs, pot veure la convivència amb l'animal com un luxe o com una frivolitat. Ara, precisament tornant una mica a l'estudi, el fet de provar que compleixen aquest rol, aquesta funció social tan important, doncs d'alguna manera ajudar a desbancar, no?, aquesta creença.
Uh-huh. Què en penses quan diuen que hem humanitzat els animals?
Que tenen raó. Sí, sí, la gent que ho diu, i de fet els investigadors que treballen en aquest àmbit avui dia ho entenen, però és que pensa una cosa, si no, és que malament aniríem, perquè si no els humanitzar vol dir atribuir a l'altre capacitats que són compartides amb tu, i entre aquestes capacitats que tu atribueixes a l'altre està l'experiència emocional. Llavors, si nosaltres no fóssim capaços de reconèixer els animals formes de pensar o formes de sentir emocions semblants a les nostres, els estarien convertint en coses. Uh-huh. És a dir, de fet, el que passa és que sí que és cert que aquesta humanització s'ha de saber fer. És a dir, i jo et posaria l'exemple del que passa amb les relacions humanes. Vull dir, tu el que et dona la millor relació possible amb un altre és reconèixer les seves emocions, però també entendre que aquesta persona no veu les coses com tu, no pensa igual que tu, que potser no està tenint les mateixes emocions en aquell moment que tu, i precisament tu t'has d'adaptar, has de ser capaç d'agafar aquesta perspectiva, no? Uh-huh. Doncs imagina't, si això de vegades ens costa entre nosaltres, imagina't quan el que tens al davant és una altra espècie, és un gos o és un gat, per exemple. És a dir, que nosaltres ens hem de el nostre vincle amb els animals és emocional i no hi ha cap problema amb això, però hem de saber entendre'ls, hem de saber entendre què és allò que, per exemple, amb un gos o amb un gat el fa feliç.
D'aquí
que no sempre, perdona, que no sempre és el que nosaltres pensem que el fa feliç.
Ja, ja. I aquesta frase que diu, cuanto más conozco al humano, más quiero a mis animales, ¿no? O a mi perro.
Sí, això es diu molt. Jo crec que és una manera de reflexar una cosa que té la relació amb l'animal, i és, moltes vegades nosaltres ho plantegem així, no? I tu li pots dir a una persona, mira, pensa en una relació propera que tu tinguis, no? Mm. I digue'm quines són les coses que tu valores d'aquesta relació. I et diuen, doncs mira, la confiança, la lleialtat, i quines coses no t'agraden de vegades de les relacions amb els altres. I la gent et diu, home, doncs no m'agrada l'enveja, no m'agrada la traïció, no m'agrada la manca de lleialtat, no? Doncs totes aquestes emocions complexes, que són emocions socials, aquestes sí que són molt pròpies dels humans, clar, en l'animal de companyia no hi són. Per tant, el que tu tens amb el teu animal de companyia és una relació molt podries dir, molt neta, molt lliure de totes aquestes coses que de vegades ens fan tan mal quan pensem en les relacions amb els altres.
Hem d'aprendre tantes coses dels animals. Jo convido a la gent que no ha tingut mai, que no n'opini fins que no en tingui, perquè tots aquells que han tingut després diuen, ai, si ho hagués sabut abans, no s'ha de jutjar, sinó que s'ha de tenir, i si tens un gos o un gat o qualsevol animal, sobretot tenir cura de què és tenir un animal, que això és una altra història de la qual en parlem sempre, no? De que necessita les seves cures, el veterinari, sortir tres cops al dia, etc. O sigui, no qualsevol pot tenir una mascota si no tens temps per dedicar-li. I quan parlem ja de l'estiu i parlem d'abandó i tal, a mi de veritat és que m'entra de tot pel cos. Però així està la societat. Escolta'm, enhorabona per aquest estudi, Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la UAB, perquè sempre va bé recordar que les mascotes ens aporten i molt.
Gràcies.
Una abraçada. I abans de marxar, dic que el món de l'escriptura i el periodisme plora la mort del columnista Alfonso Ucía, als 77 anys. En Pau descansi, un home que ens ha deixat columnes molt interessants i un bon humor, sempre amb el somriure i aquell caràcter àcid. En Pau descansi, Alfonso Ucía. I nosaltres hem arribat fins aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Tornarem dilluns, que acabis de passar un bon divendres. I recorda que dilluns és festiu, per tant, tornarem dimarts. Que acabis de passar un bon cap de setmana, feliç pont. I ara et deixem amb el que t'interessa, migdia, COPE, amb Pilar García de la Granja. Salutacions a la Montse Rodríguez. Que vagi molt bé, bona tarda, bon pont.